Radio Vila Franca. Molt bon dia, comencem setmana i engeguem aquest dilluns 11 de novembre de 2024 al Penedès en Xarxa. Us acompanyem a partir d'ara i fins gairebé les 12 des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Des d'aquí una salutació en nom de Toni Olivella i Sílvia Delgado. Al sumari, ràpidament us expliquem què passarà, què escoltareu al llarg d'aquestes 3 hores de dilluns. Doncs per començar amb bon peu la setmana, d'aquí uns minuts, roda d'actualitat. Emissora a emissora us anirem explicant què passarà dia a dia i municipi a municipi a l'Alt i al Baix Penedès. A 9:15, primera de les 3 cites diàries amb l'actualitat de les nostres dues comarques, el flaix informatiu. Seran aquests 5 primers minuts per saber com es lleva la setmana i aquest matí de dilluns. I a continuació, els esports. Resultats, marcadors i la crònica dels partits del cap de setmana, sobretot d'hoquei i de futbol. Obrirem la segona hora a les 10:06 amb l'entrevista que avui dediquem a presentar la quarta edició de la campanya de bons del Vendrell que es posava en marxa divendres passat. En parlarem amb Salva Pérez, president del CID del Vendrell. A 11:15... Segona cita amb l'actualitat, 5 minuts, a càrrec dels serveis informatius perquè ens expliquin què passa aquest dilluns a casa. Després d'aquesta segona cita amb l'actualitat Alt i Baix Penedesenca, anem a l'hort. Avui us portem a l'hort de la mà del jardiner Tom Vilarrubias, que ens explica què toca fer a l'hort a la tardor. I a les 11:06, entomant aquesta tercera hora, sortirem a fer un passeig per la Vegueria Penedès. Aquest és el títol del llibre del qual és coautor Joan Serra, que avui ens acompanyarà juntament amb Teresa Sadurní i que està a punt d'editar l'Institut d'Estudis Penedesencs. A 11:45, última cita amb l'actualitat de les nostres dues comarques en aquest darrer flash que ens indicarà com va acabant aquest matí de dilluns. I per acabar, després d'aquesta dosi informativa, ens cuidem una mica, parem màquines i ens fixem en nosaltres, en el nostre cos, com funciona. És riquesa, és salut, que ens portarà el fisioterapeuta Adrià Solís. Avui posarem el focus en el cortisol. Segur que n'heu sentit a parlar sovint, però realment sabem què és i quins efectes té a curt i llarg termini. Avui ho abordarem amb l'Adrià. A 10:15, d'11 i de 12 tenim 5 minuts per explicar què passa a les nostres dues comarques i els butlletins horaris de les 9. Fa uns minuts arrencàvem i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Escoltem atentament què passa més enllà del Penedès. Som-hi, comencem aquest dilluns al Penedès en Xarxa. L'Eli Jiménez obrirà la roda d'actualitat d'aquest dilluns 11 de novembre des de Ràdio Sant Sadurní. Bona setmana, bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, obrim aquesta roda i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix a Sant Sadurní amb la segona cita del taller de cuina vegetariana que s'imparteix tots els dilluns d'aquest mes de novembre a les 6 de la tarda al centre Vilarnau. Avui amb hummus de verdures amb salsa tàrtara i amanida de mató amb ametlles i pesto. I demà, a Avinyonet del Penedès, hi ha campanya de donació de sang de 5 de la tarda a 9 del vespre al consultori mèdic. Dimecres, encara al terme municipal d'Avinyonet del Penedès, el bibliobús Montau estarà des de 11:15 del matí al costat de l'escola. A Sant Sadurní comença dimecres un taller per gestionar el teu negoci amb compte de resultats per autònoms i pimes. Es durà a terme tant dimecres com divendres, de 9:45 del matí a 2 del migdia. Serà online i, això sí, amb inscripció prèvia a www.santsadurni.cat. Ja a la tarda, a les 6, també a Sant Sadurní, el Centre Vilarnau programa un taller d'habilitats educatives en el bon ús de les pantalles per a famílies. I a les 7 de la tarda, la Biblioteca Ramon Bosch de Noia, encara a Sant Sadurní, arriba al cicle especialistes amb la doctora Maria Mimbrero, la cardiòloga que presenta el llibre Canvia tus hábitos. Anem a dijous, però no ens movem de Sant Sadurní, perquè durant el mercat setmanal del matí hi haurà mercat d'intercanvi i una demostració de còctels sense alcohol al mercat en el marc de la Setmana del Consum Responsable d'Alcohol. També a Sant Sadurní, a 6:15 de la tarda, es programa una xerrada per a la prevenció de l'abús sexual infantil a càrrec de la Fundació Vicky Bernadet a l'Escola Jacint Verdaguer, amb servei de ludoteca. Saltem a divendres, però no canviem de municipi perquè a Sant Sadurní hi haurà tarda de realitat virtual amb Social Lovers des de les 5 de la tarda a l'Índex. I també a l'Índex, però ja a partir de les 7, arrenca un tast de vins i escumosos desalcoholitzats que impartirà el sommelier Xavi Roig, també dins de la Setmana del Consum Responsable d'Alcohol. També a les 7, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, el sadurninenc Jordi Font i Uller presenta les seves novel·les Els Amboires i El Túnel i estarà acompanyat de Jacint Girona. I a partir de les 8 del vespre, Som Sant Sadurní celebra el seu 40è aniversari amb una cercavila amb la col·laboració de l'Associació dels Balls Populars de Sant Sadurní i després festa amb música i sortejos als quatre cantons. A Gelida i en el marc del cicle Gaudí podreu gaudir de l'aclamadíssima Casa en Flames a partir de les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural. I si preferiu la música, a 9:15 del vespre també a Gelida organitzant un concert solidari amb l'actuació de Bobby Lewis Ensemble al Saló d'Espectacles de l'UCG, un concert en aquest cas, com dèiem, solidari per recaptar fons per ajudar a les víctimes i a les famílies de la Dana a València. Ja per dissabte, a Sant Sadurní arrenca el Club de Lectura en Anglès a les 11 del matí a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia. A les 5 de la tarda, a l'Índex, també a Sant Sadurní, preparen un escape room de carrer que du per nom Invasió Alienígena, mentre que Avinyonet del Penedès fa parada al Most amb la projecció del documental Carlos Esteve, La lluita per l'invisible, de Roser Corella. Això serà a les 7 de la tarda i acabarà amb una degustació de vins de cellers del municipi al local social d'Avinyó Nou. Moltíssimes propostes més al llarg de tot el cap de setmana en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès i acabarem destacant que aquest cap de setmana a Subirats arriba la 6a cita del Sona Bé. Ho farà diumenge a les 12 del migdia a Casablanca amb l'actuació del Landry i al Pla del Penedès fins al 22 de desembre se celebra el 4è Festival de Cinema al Centre Agrícola i Social i amb un programa d'actes que teniu ja disponible a www.alpladelpenedès.cat.
A Canal 20 agafa el testimoni la Fanny Vivar. Bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs sí, continuem amb aquest repàs. I és que avui a Sant Martí Sarroca celebren la Festa Major Petita de 10 a 1 al Parc de la Pau amb inflables i bitlles catalanes. I també hi haurà xocolatada popular per a tothom. A les 12 a l'Església de Santa Maria es celebrarà una missa en honor al patró del municipi, Sant Martí. I a Santa Margarida i els Monjos avui, aquesta tarda, a 6:45 a la biblioteca, s'inaugura el Banc de les Coses. Demà dimarts continuem a Santa Margarida i els Monjos monjos amb un taller de sabó amb oli reciclat. Serà a les 6 de la tarda al Molí del Foix i es tracta d'un taller adreçat a públic adult a càrrec del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf i cal inscripció prèvia al 93 818 69 28. I continuem amb propostes de tallers, però en aquest cas anem fins a Sant Martí Sarroca, on també a les 6 de la tarda demà, però en aquest cas a la biblioteca, es realitzarà el taller Connecta't, protegeix-te en línia, a càrrec de la Fundació Pere Tarrés, on es tractaran temes com la suplantació d'identitat, redireccionaments i correus no desitjats. Si esteu interessats o interessades, us podeu inscriure a través del WhatsApp 663 020 283. I el dimecres 13 de novembre, el tercer cicle de caminades Caminem, organitzat pel Consell Comarcal, arriba a Santa Margarida i els Monjos en una nova ocasió ideal per caminar i compartir una estona amb les persones grans de la comarca. El lloc de sortida serà el pàrquing del Mercat a les 9 del matí, en un recorregut de 7 quilòmetres, amb una durada prevista de 2 hores i de dificultat fàcil. Atenció, perquè avui dilluns és la data límit d'inscripció per apuntar-vos a per participar en aquest tercer cicle de caminades, en aquesta caminada concreta de Santa Margarida i els Monjos a cadascun dels vostres ajuntaments. I cal recordar que cal portar aigua, calçat còmode i esmorzar. I a la Ràpita, el dimecres a les 5 de la tarda, a l'Espai Antistiana, es realitzarà un taller per elaborar un calendari d'advent. Es tracta d'un taller gratuït i adreçat a infants fins a I5, acompanyats per una persona adulta. També cal inscripció prèvia, en aquest cas per aquesta activitat, fins demà dimarts, 12 de novembre, a través del WhatsApp 630 489 035. I també en el marc de la 51a Festa del Most de la Ràpita, de la qual us en parlarem a l'agenda del detall del dimecres, hi haurà a les 8, al mateix Espai Antistiana, una xerrada vitivinícola sobre com podar l'hivern després d'una pedregada. Serà a càrrec de Lluís Giral. I a l'Espai Jove de Pax es realitzarà el dimecres un acte al voltant del 25N, dibuixem per trencar els silencis, a les 4 de la tarda, a l'Espai Jove. Es tracta d'una activitat dissenyada per empoderar els joves a través de l'expressió artística i la reflexió crítica sobre les violències. Combinant el dibuix amb el diàleg, es busca crear un espai segur on els i les joves participants puguin explorar les seves experiències i emocions relacionades amb les diverses formes de violència a les dones que poden trobar en el seu entorn. I el dimecres, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Olèrdola organitzen una nova visita al municipi de l'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor, que serà a partir de 12:45 i fins a 1:00, a davant del Centre Cívic La Xarxa de Moja. El dijous tornem cap a Santa Margarida i els Monjos, ja que 16:45 al Tàngram es realitzarà un taller sobre preparar tiramisú, una activitat gratuïta i adreçada a jovent a partir de primer d'ESO. El divendres, dia 15, a Sant Cugat Sesgarrigues, el Biblobús farà parada al carrer Rasa de l'Amell a partir de 3:45 de la tarda i a Santa Margarida i els Monjos, concretament a la biblioteca, a 6:45 hi haurà l'Hora del Conte amb el cicle de la vinya a càrrec de Bufanúvols i adreçada a partir de I3. I a 7:15 al Molí del Foix, una nova sessió del Laboratori de Talents per a Dones amb La meva escolta interna, a càrrec del Mantra de Venus. I passem ara al cap de setmana, i és que el dissabte 16 a Sant Martí Sarroca hi haurà sessió de cine xic amb Billy Genet i altres cròniques marcianes. Serà a les 11 a la biblioteca i es tracta d'una activitat recomanada a partir dels 3 anys. I no ens movem de Sant Martí perquè a la tarda a les 7 a l'església hi haurà el concert clàssic Sarroca, a càrrec de la Coral Sarroca Nova. I acabem amb el diumenge a Sant Cugat Sesgarrigues, que amb motiu del mes de la infància es realitzarà un taller de dansa a les 11 a la sala del cafè. Cal inscripció prèvia per participar en aquesta activitat a través del WhatsApp 628 37 99 43 i a Pax del Penedès diumenge a la colla de Xirocaires organitzar una caminada pels boscos i vinyes de Sant Martí Sarroca. Es farà un recorregut circular per pistes forestals i corriols entre boscos mediterranis, vinyes i camps d'oliveres, amb vistes a la plana del Penedès i Montserrat. El punt de trobada és a 9:15 a la plaça de l'Ajuntament de Pax del Penedès i es tracta d'una caminada fàcil i que cal portar a esmorzar, aigua, calçat adequat i pal o bastó.
Ens explica la setmana al Baix Penedès la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat aquí a Sant Jaume dels Domins, ja que aquest divendres a la Biblioteca Municipal hi haurà la conferència Les col·lectivitats agrícoles al Penedès 1936-1939 a càrrec de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Serà a les 7 de la tarda i també es podrà veure aquesta exposició. Pel que fa a dissabte, a les 4 de la tarda, al Centre Cívic hi haurà taller de manualitats de Nadal que organitza la Ginyola. Només s'ha de dur 7 euros i les ganes de participar. Qui vulgui apuntar-se ho ha de fer saber a la Junta de la Ginyola abans del 14 de novembre. I el taller va a càrrec de la Vanessa Martínez. Marxem cap a Llorenç del Penedès, ja que demà a les 5 de la tarda a la Biblioteca Municipal hi haurà el taller infantil Fem un clauer amb taps de suro. El dimecres, a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Municipal, Club de Lectura Ocas i Fascinació d'Eva Baltasar. Pel que fa a dijous, a 7:45 a la Comparativa a la Sala del Cinema, documental i col·loqui Jordi Pons quan els records pesen més que les esperances. Pel que fa a divendres, a 7:45 de la tarda, sortint de la Casa de Cultura, faran la 30a anada a Montserrat a peu. Pel que fa a dissabte, a 10:00 al Centre Xerrada Taller Pastisseria Sense Sucres Afegits, a 6:00 a Cal Marçal, presentació del llibre Terrers, la indústria ceràmica d'una arquitectura singular a càrrec del seu autor, Salvador García Fortes. A 7:00 al Centre Xerrada Emergència Climàtica, amb Alexandra Seguí. I a 8:00 de la tarda, a la Comparativa, a la Sala del Teatre, obrim el taló amb concert de jazz tribut to Stefan Grappil, amb els músics Elia Bastida, Joan Chamorro i Josep Travé. Pel que fa a diumenge, a 8:00 del matí, al davant de la Comparativa Natura i Territori, visita la cantera de Sant Marc. A 6:00 al Centre Matinals Infantils i a 7:00 de la tarda, a la Comparativa, Vall del Diumenge, amb el grup Cristal. Marxem ara cap a Santa Oliva, ja que aquest dimecres faran la trobada del Club de Lectura. Serà a 7:15 de la tarda a la Biblioteca Municipal. El divendres, sessió de cinema del cicle Gaudí, pel·lícula La Casa en Flames, a 7:15 de la tarda a la Llar d'Avis. Pel que fa a dissabte, hi haurà un dinar benèfic per la Dana, organitzat pel duet Alma. Hi haurà música, ball i exhibició de balls, un dinar, i es farà tot plegat a 12:00 del migdia a la plaça Europa. I el dissabte també, a 6:00 de la tarda, al Monestir de Santa Oliva, Club de Lectura, concert homenatge a Joan Salvat Papaseit amb el grup Jassul. Marxem ara cap a Bonastre, ja que aquest dissabte, a 6:00 de la tarda, a la Societat, hi haurà el cicle Gaudí amb la pel·lícula La Casa en Flames. Al Vinyana celebren aquest dissabte, a partir de 9:00 del matí, a l'poliesportiu del Vinyana, el 12è campionat de petanca Pedro Melero. Marxem ara cap al Vendrell. Avui, a 6:00 de la tarda, a la Sala de Lectura de Comarruga, hi haurà l'espectacle La Vall d'Irona i altres amors de l'Àngel Guimarà a càrrec d'Esbo Teatre. El dimecres, a 7:15 de la tarda, a la Biblioteca Pública Terra Baixa, Biblioteca Sant Deó, xerrada literatura eròtica a càrrec de Vanessa Abages. El divendres, mercat setmanal del Vendrell. A 12:00, inauguració de l'exposició de pintura d'Agustina Gonell Gonell a l'Escola de Turisme del Baix Penedès. A 6:15 de la tarda al Museu Déu, Jocs de Ciència amb tints naturals al Museu Déu. I a 9:15 a l'Església Orga o Ànima Mea amb taquilla inversa. Pel que fa a dissabte, a Mercat Setmanal de Comarruga, i a 8:00 de la tarda al TAC, obra de teatre Amnèsia. Ara és el torn de mirar l'agenda que hi ha a Calafell. I és que tot just demà, de 9 a 12, al CAR hi haurà el despatx itinerant de l'alcalde. El divendres hi haurà, a 7:00 de la tarda, a la Biblioteca Ventura Gassol, la presentació del llibre de l'Albert Pijoan, La gran substitució, però que en parlarem més abastament a la gent del detall de dimecres. Pel que fa a dissabte, hi haurà el taller familiar Arqueolab Descobrim la prehistòria a la Ciutadella Ibèrica. I el diumenge, a 7:15 de la tarda, al Teatre Joan Colet, hi haurà Les titelles, on vas Moby Dick. Acabem, com sempre, a Cunit, ja que el divendres, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata celebrarà la trobada del Club de Lectura de Creixement Personal, conduït per la coach Esther Masaguer. I el divendres, a 7:00 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata acollirà l'activitat Recorregut Musical pel Món del Vi. Serà a càrrec de Fran Barnes i Octavi Banyul. L'activitat anirà acompanyada d'un tast a càrrec de cellers Augustus Forum i cal realitzar inscripció prèvia a la biblioteca enviant un correu electrònic a biblioteca@cunit.cat o trucant al 977 67 48 84.
I acabem a Ràdio Vilafranca explicant com anirà la setmana a la capital de l'Alt Penedès. Ens acompanya el Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem parlant d'una no notícia, perquè avui, en principi, des d'avui, s'havia de restablir ja el trànsit ferroviari entre Vilafranca i Sant Vicenç de Calders, i finalment no es restableix aquest trànsit diari de dilluns a divendres fins la setmana que ve. Derivat de la reprogramació dels treballs per part de DIF, el restabliment d'aquest servei de la línia R4 entre Vilafranca i Sant Vicenç de Calders en dies feiners s'ha ajornat fins el dilluns que ve, 18 de novembre. Estava previst per avui, 11 de novembre. El servei està suspès per les obres de DIF que executa per implementar l'ample estàndard en el corredor mediterrani. Des del passat mes d'abril, els dies laborables, entre les 8 del matí i les 7 no hi ha trens, i entre 9:45 de la nit i 10:45 tampoc no hi ha trens. I continua així, doncs, durant una setmana més fins la setmana vinent. Dir-vos també que l'alcalde de Vilafranca comença avui una nova tanda en el barri del Molí d'en Rovira, en aquest cas, de les seves visites de l'alcaldia de proximitat. Romero visitarà des d'avui i fins al dia 14 al barri del Molí d'en Rovira. Les visites s'allarguen una setmana i consten de reunions amb les juntes i les associacions veïnals, visites a equipaments i establiments i una trobada oberta amb el veïnat que tindrà lloc, doncs, aquest proper dijous. També us comentem que Esquerra Republicana a Vilafranca lliurarà el Premi Isabel Torrents i Sala aquesta setmana. Demà dimarts, concretament, a les 8 del vespre, a la sala Sant Cafè del Casino, es lliurarà aquest Premi Isabel Torrents a una persona o un col·lectiu que hagi treballat per la transformació feminista de Vilafranca del Penedès. I també, d'altra banda, us apuntarem a altres qüestions que tenen a veure amb l'actualitat del moment. Per exemple, dir-vos que la Garalda celebrarà els seus 10 anys amb 3 dies de festa i activitats de tota mena. Serà de divendres, dissabte i diumenge, que el Casal Popular La Garalda celebra, doncs, aquest desè aniversari. La primera de les activitats serà divendres a la nit, a les 11, amb l'espectacle de Drag Queen Bajaraula. I a continuació es podrà gaudir d'un karaoke de cançons 100% català. Després hi haurà també activitats dissabte i diumenge. A destacar, entre d'altres, per exemple, el dissabte, que hi haurà ja un tradicional concurs de paelles que s'organitza a la plaça Torres i Bages. Parlem de més activitat per aquests dies, per comentar-vos, entre altres aspectes, també, que hi haurà la 11a edició del Clàssic Amper, que tindrà lloc aquest proper dissabte. Com ja és tradició, des de fa 11 edicions, Amper organitza el concert solidari Clàssic Amper, que se'l celebra aquest proper dissabte a les 7 de la tarda a l'auditori del Fòrum Verger Balaguer. I també hi ha una activitat d'autisme en futur amb l'espectacle Drac Castanets per recaptar fons per la creació del Centre de Recursos de l'Autisme a l'Alt Penedès. En aquest cas serà també dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Cal Bolet, amb un espectacle, doncs, per sensibilitzar envers aquesta qüestió. Hi haurà també el divendres a 6:45 de la tarda la Festa del Voluntariat de Vilafranca del Penedès, que s'organitza en aquest cas dins del Teatre del Casal. La Societat La Principal és la 7a edició d'aquesta Festa del Voluntariat. I ens trobem durant aquests dies, ja des del dijous passat i fins aquest proper diumenge, aquí a Vilafranca i al Penedès en general, dedicats també al món del cinema, del vi i del cava. Ja, com dèiem, la inauguració es va fer dijous passat i aquest diumenge es fa l'acte de cloenda. És el punt i final de l'edició penedesenca d'aquest festival del Most, en aquest cas amb els premis als millors treballs de collita i de brot, i que també es podran, doncs, lliurar en aquest acte i gala de cloenda que tindrà lloc diumenge a les 6 de la tarda a l'Auditori de Vilafranca, un acte presentat per la periodista vilafranquina Ara Bañonesta.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment, adéu-siau.
En qüestió de segons arriba puntualment a la seva cita l'actualitat informativa de l'Alt i el Baix Penedès en el primer flash d'aquest dilluns.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 9:15, comencem aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us expliquem que Territori invertirà 4 milions en el funicular de Gelida per recuperar el servei aturat fa més d'un any per una avaria. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha manifestat aquest dissabte el compromís ferm del govern de la Generalitat amb el funicular i la inversió de 4 milions d'euros per tornar-los a posar en funcionament. Paneque ha fet aquest anunci durant l'acte de commemoració del centenari del funicular, inaugurat l'1 de novembre de 1924, data que va suposar un abans i un després en la vida dels veïns i veïnes de Gelida en connectar l'estació ferroviària amb el centre urbà. Paneque ha explicat que la Generalitat impulsarà la redacció dels projectes que recolliran les actuacions per reparar el sistema motriu i renovar la traça de la via que possibilitin la represa del servei del funicular per part de Ferrocarrils de la Generalitat. És previst que estiguin finalitzades aquestes actuacions l'estiu vinent amb la idea de tenir l'obra acabada a finals del 2026. S'ajorna la recuperació del servei ferroviari en dies feiners entre Sant Vicenç i Vilafranca. Derivat de la reprogramació dels treballs per part d'ADIF, el restabliment del servei de la línia R4 entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca en dies feiners s'ajorna el dilluns 19-18 de novembre. El servei està suspès per les obres que ADIF executa per implementar l'ample estàndard en el corredor mediterrani des del mes d'abril passat, els dies laborables entre les 8 i les 7 de la tarda i entre 9:45 de la nit i 10:45. Paral·lelament, i també en relació amb aquestes obres, la circulació ferroviària estarà interrompuda entre aquestes dues estacions de la R4 de Rodalies els caps de setmana del 9, 10 i 16, 17 de novembre i 30 de novembre i 1 de desembre. Per tal de garantir la mobilitat dels viatgers, Renfe estableix un servei alternatiu de transport amb 198 circulacions en autobús entre aquests dos municipis. Tanquen temporalment la Ciutadella Ibèrica pels desperfectes causats per la pluja. Tot i aquestes destrosses, encara s'han d'avaluar detalladament. El consistori ha preferit tancar temporalment el recinte per seguretat. Les cobertes de les construccions de la Ciutadella són de palla i de fang i requereixen treballs de conservació i renovació de forma periòdica. Amb els aiguats, els tècnics de patrimoni històric han considerat que cal veure com evolucionen aquests sostres i prendre les mesures per solucionar la situació al 100%, han apuntat des de la Ajuntament. La Ciutadella Ibèrica és un jaciment reconstruït amb tècniques d'arqueologia experimental per mostrar com era la vida dels ibers. Amb aquesta finalitat s'apliquen sistemes constructius d'aquella època, entre els quals hi ha els sostres de palla i fang. I acabarem parlant-vos del taller Connecta't de la Biblioteca de Sant Martí Sarroca. El dimarts, des de les 6 de la tarda a les 8 del vespre, a la Biblioteca Neus Català i Pallejà de Sant Martí Sarroca, s'ha programat el taller Connecta't Protegeix-te en línia, a càrrec de la Fundació Pere Tarrés. En aquesta sessió es tractaran temes com el de la suplantació d'identitat, redireccionaments i correus no desitjats, i per participar-hi no cal inscripció prèvia.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 9:15.
Els esports.
Després del flash informatiu, un dilluns més obrim finestra esportiva per repassar el que ha donat de si el cap de setmana. Això vol dir cròniques, marcadors, l'anàlisi, propers partits i la veu dels protagonistes. Arrenquem tornant a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, arrenquem aquest repàs esportiu amb l'hoquei patins i ho fem concretament amb la sisena jornada de l'Hockey Lliga, que ens ha deixat tres empats als equips penedesencs. Comencem amb el Noia, que dissabte esgarrapa un punt de la seva visita a Sant Hipòlit de Voltregà. 3-3 al marcador, amb gols de Xavi Aragonès, Martí Gavarró i Aleix Esteller. Un empat que suposa, per tant, el segon en 48 hores després d'empatar, també dijous, en aquest cas a casa i amb el Reus. Partit molt marcat també el de dissabte pel que va passar fora de pista, i és que ahir mateix el Noia presentava dos comunicats oficials condemnant l'acte vandàlic posterior al partit en què es van punxar les quatre rodes del cotxe d'un dels jugadors del Noia i també els comentaris durant la retransmissió per Hockey Lliga TV amb un to i un llenguatge poc respectuós. Veurem com acaba tot això i el que sí sabem, però, és que ambdós conjunts estan en contacte i que el Voltregà també ha condemnat ja aquests fets públicament. Sí, com sigui, i tornant a la pista, després del partit, el company Jaume Boquera conversava amb el tècnic del Noia, Carlos Cortijo.
Estem en Carlos Cortijo, final d'aquest partit, pista petita, complicada, l'ambient molt a sobre. Dones bo el punt aconseguit?
Bueno, buenas noches, buena nit. Sumar siempre es positivo, pero la verdad que no. La verdad que no, porque bueno, creo que no hemos salido enchufados como requería el partido, como tú has dicho, una pista muy complicada, con un club muy histórico, con un gran rival. Y creo que tenemos que haber salido bastante más enchufados. Ha sido un partido que creo que hemos jugado un poco a lo que ellos han buscado, que bueno, ellos tenían una plantilla corta, sí. Por lo tanto han intentado tener posiciones largas, intentar que no les pillásemos a la contra, y bueno, y la han conseguido, la verdad que la han conseguido. Sí, es verdad que lo hemos intentado activar en ciertos momentos del partido, parecía que sí lo podíamos conseguir, pero al final bueno, ha sido un partido también que nos ha penalizado mucho la ola parada. Ellos han tenido dos y han tenido tres, creo, y han metido dos. Y bueno, pues ha sido definitivo en partidos tan igualados, pues esto al final es definitivo. Nosotros dentro del partido regular que hemos hecho, pues mira, lo que dices tú, pues mira, al final venga, va, contentos con el punto. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando y sobre todo tenemos que intentar encontrar la regularidad en juego. Y esto al final vendrá también acompañado de los resultados.
Sí, ahora hay muchos partidos, miércoles, entre semana. ¿Lo gestionan bien los jugadores o bueno, por eso el ritmo de cambios es tan alto?
Bueno, pues ahora te diremos con el paso de los días. Ahora tenemos un mes bastante, bastante complicado, que al final al jugador y a los entrenadores nos gusta competir. Cierto que el punto contra Reus lo hubiésemos sacado positivo si hubiésemos conseguido y la victoria no ha sido. Entonces, de 6 puntos, pues hemos conseguido solo 2. Por lo tanto, ahora tenemos que descansar, prepararnos bien nosotros, porque al final, con los jugadores buenos que tenemos y la plantilla que tenemos, dependemos mucho de nosotros, de cómo estemos nosotros y cómo mejoremos nosotros en el día a día. Y nada, y afrontar el partido al COI, próximo miércoles, con la máxima ilusión y la máxima energía y a por el siguiente.
Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias a ti.
Paraules del tècnic del Noia, Carlos Cortijo, i anem ja a l'altra banqueta a escoltar ara l'entrenador del Voltregà, Ferran López.
Bé, estem amb Ferran López després del final d'aquest partit. Ferran, partit entretingut, partit jo crec que el públic ha disfrutat. Tots estàvem a flor de pell amb els nervis per una banda i per l'altra. Jo crec que els entrenadors no sé si heu disfrutat tant.
Jo, el dia que no gaudeixi, deixaré aquesta professió. Per tant, jo gaudeixo amb l'adrenalina dels partits i penso que ha sigut un partit disputadíssim, molt net, en tots els aspectes, dur, com ens agrada, penso, però molt noble. Per tant, penso que és un bon espectacle per tothom.
Sí, dos rivals que es coneixen prou bé, tot una banda i per l'altra.
Sí, bé, ens l'hem hagut d'estudiar una miqueta més amb el Noia, ha canviat d'entrenador, el Voltregà també ha canviat d'entrenador, hi ha petits matisos que són una miqueta diferents, però el Noia encara conserva aquells automatismes que el fan un rival molt complicat. Per això, avui el principal que vull destacar és que estic molt content del pas endavant que fem a nivell defensiu. Penso que hem desactivat moltes coses del Noia i en atac doncs, crec que hi ha moments que hem tornat a tenir moltes ocasions, com aquests darrers partits, però no acabem de fer gol.
Empatar sempre és dolent, oi?
Bueno, ara deia aquí en una altra entrevista que els empats no se celebren a menys que et donin un títol, no?
Sí, sí.
Però evidentment, imagina't anar l'equip d'avui que hagués marxat perdent, no? Per tant, no estem al 100% satisfets, però tampoc podem estar tristos, perquè jo penso que em quedo amb la competició. El resultat, al final, és una variable que no controlem tant com ens pensem. Hi ha mil factors, no? Per tant, nosaltres estem creixent, anem pas a pas i hem d'estar tranquils i treballant com treballem.
Molt bé, Ferran, moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies, Jaume.
Després d'aquest empat, el Noia ja prepara el següent compromís, la visita de l'Alcoi aquest mateix dimecres a 8:45 del vespre. I seguim repassant els resultats del cap de setmana i per això anem ja fins a Domenys Ràdio per parlar de l'empat a 4 del Calafell-Alcoi. Lourdes Meronyo, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs el partit de l'hoquei lliga entre el Pas Alcoi i el Calafell va acabar amb un empat 4-4 en una intensa trobada que va mantenir l'emoció fins a l'últim segon. L'Alcoi, que jugava a casa, es va avançar en diverses ocasions, però el Calafell no va donar el seu braç a torçar i va aconseguir igualar el marcador en diverses fases del joc. La primera part va ser totalment per a l'Alcoi, que es va sentir molt còmode en el joc. A mesura que avançava el segon temps, l'ambient es feia cada vegada més tibant. Tots dos equips van mostrar un alt nivell tècnic i s'alternaven per a dominar el joc, augmentant la intensitat en cada jugada. L'Alcoi semblava destinat a emportar-se els 3 punts, després de posar-se 4-2 per davant, però el Calafell va millorar molt en el joc i va aconseguir girar la truita. Els visitants van aconseguir el gol decisiu que va silenciar el públic local i va tancar el partit amb un empat. L'empat 4-4 entre l'Alcoi i el Calafell reflecteix l'equilibri de forces de l'hoquei lliga i destaca la intensitat de tots dos equips. L'esforç final del Calafell per arrabassar-se la victòria del Pas Alcoi servirà als visitants per sumar 13 punts i mantenir-se en la part alta de la classificació. L'entrenador Guillem Cabestany ens feia aquestes declaracions.
Bueno, la veritat és que hem acabat els últims moments amb una mitja alegria, però si mirem fredament l'actuació que hem fet avui, no podem estar contents. No hem fet un bon partit, encara que sabíem que aquesta pista és molt complicada i aquí costa molt jugar bé. No és excusa per haver comès tants errors. I tal i com hem comentat ara, hem d'intentar reduir els errors que cometem per poder venir aquestes pistes complicades i jugar millor o pitjor, però emportar-nos els 3 punts. I al final, doncs, marxem amb un empat que, de la manera que ha anat, doncs, ens deixa bastant contents, però hem de ser més exigents i millorar, corregir errors individuals i col·lectivament intentar estar millor del que hem estat avui.
El pròxim partit que jugarà el Parlem Calafell serà aquest dimecres a 8:45 de la nit, quan rebrà el Pons Lleida.
I tancarem la màxima competició amb el tercer empat penedesenc, el del Vilafranca amb el Vic. Aquest 2-2 que ens apropa en aquest cas l'Eric Guijarro des de Ràdio Vilafranca. Eric, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, aquest empat a 2 entre Vilafranca i Vic, que segurament deixa un millor gust de boca al Vic, que va veure com el Vilafranca va reaccionar a la segona meitat. Un petit Vilafranca que també es va quedar a les portes de sumar els 3 punts, però l'encert, o en aquest cas el no encert, des de les faltes directes, va penalitzar. Un partit molt fluix dels locals a la primera meitat, que van tenir 5 minuts crítics en què el Vic, amb 2 gols pràcticament consecutius d'Uri Vives, es situava amb 2 gols d'avantatge. 2 gols d'avantatge que es van mantenir al descans, però al començar el segon temps, també amb una poliesportiva més plena, es va notar un canvi força important al Vilafranca, que va aconseguir empatar amb gols de Roger Martí i de Joan Vázquez, que eren els autors de l'1 i 2-2. Com dèiem, en els últims 2 minuts, 2 faltes directes a favor del petit Vilafranca, la primera per Sergi Torner, que no va encertar, i tampoc ho feia poc després Arnau Ribas. Per tant, el Vilafranca, que desaprofitava 2 oportunitats clares d'assegurar la victòria com a local, la segona de la temporada. No va ser així, per tant, 1 punt per cadascun, i al final del partit aquestes eren les valoracions del jugador, un dels anotadors, un dels que va intentar anotar una de les directes, com Sergi Torner. L'escoltem.
Empat a 2 contra un equip de la zona baixa com vosaltres. S'ha guanyat un punt, podríem dir, després de la primera part amb el 0-2, però també s'han perdut 2 perquè al final del partit heu tingut les vostres ocasions.
Sí, és una llàstima perquè a casa volem ser molt forts, volíem treure els 3 punts. Penso que hem fet una molt bona primera part, tret de 5-7 minuts que hem anat una mica bojos i és quan se'ns han posat per davant 0-2. Jo penso que el resta del partit l'hem tingut controlat. La segona part hem tingut dues faltes directes a falta de 2 minuts pel final, que segurament, veient el partit, doncs ens els mereixíem posar dins, però bueno, nosaltres seguim treballant, seguim intentant treure el màxim de punts perquè el dimecres tenim un altre partit aquí a casa.
Heu tingut aquestes dues faltes directes a 2 minuts, una teva, imagino que la deus tenir al cap encara.
Sí, em durarà uns dies, costarà borrar-la perquè al final, ostres, ens hagués posat per 3-2 i després quedava molt poquet, però bueno, sempre diem que es falla qui les tira, seguirem practicant els entrenos per la pròxima posar-la dins.
Per acabar, de moment una victòria del que va de Lliga, aquí a casa davant de l'Alpicat. Dimecres, com bé dius, el Reus, s'ha de seguir, no hi ha més.
Sí, sabem que tots els partits de la Lliga són molt complicats. Hem anat, penso que tots els partits tret del primer, que potser el resultat va ser més avoltat. Els hem competit fins al final, se n'han escapat per petits detalls. Tenim entrenador nou, staff nou, penso que ens estem adaptant a ell. Esperem que arribin els resultats l'abans possible, perquè nosaltres estem treballant per això.
Sergi, gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs un punt pel Patí Vilafranca, que tanca així aquesta sisena jornada, abans d'una setmana, o una setmana en aquest cas que comença avui, de doble partit per tots els equips de l'Hockey Lliga. Repassem els marcadors de la jornada i anem ja properament amb l'agenda. Alcoi 4, Calafell 4, Barça 5, Igualada 1, Reus 5, Caldes 1, Voltregà 3, Noia 3, Liceo 1, Sant Just 0, Lleida 4, Alpicat 4 i també empat, el que comentàvem, l'empat a 2 entre Vilafranca i Vic. Amb aquests resultats es queda la classificació de la següent forma, amb el Barça líder amb 18 punts, 5 d'avantatge sobre el Calafell, que és segon amb 13, tercer el Reus amb 12 i quart el Noia amb 11 punts, a 2 de la segona plaça. Per darrere, cinquè el Liceo amb 9, el Lleida sisè amb 8, 7 punts per Alcoi i Caldes, que tanquen les 8 primeres posicions, també amb 7, cal dir-ho, es troba el Sant Just en novena posició. Per darrere, Igualada amb 5, Voltregà amb 5 punts també, el primer equip que jugaria promoció de permanència, juntament amb el Patí Vilafranca, que és 12è amb 4. En descens directe, Vic amb 4 punts i el Picat amb 3, l'únic equip que encara no ha aconseguit guanyar. I repassem també els partits de les properes jornades, perquè tenim una setmana de jornada doble i, com ja comentàvem abans, el Noia jugarà dimecres a 9:15 del vespre a l'Ateneu davant l'Alcoi. Per la seva banda, el Calafell jugarà també dimecres a la mateixa hora, a 9:15, rebent la visita del Lleida, i el Patí Vilafranca a 9:00 del vespre de dimecres rebrà el Reus Deportiu. Ja passem al cap de setmana, el Patí Vilafranca es desplaçarà fins a la pista del Voltregà dissabte a 8:00 del vespre, el Calafell a la pista del Liceo diumenge a 12:00 del migdia i el Noia a la pista del Lleida el diumenge a 4:05 de la tarda.
I encara no caig patins, però ja en l'Hockey Lliga Plata, el Vendrell encaixava la primera derrota de la temporada. Ho feia a casa, caient per 1-4 davant el Mataró i Lourdes.
Doncs així és, Eli, primera derrota del Club d'Esports Vendrell en aquesta ocasió 1-4 quan s'enfrontava al Mataró. El Vendrell marcava el primer gol de la mà de Gabriel Villares quan tot just passaven 17 minuts 48 de la primera part. No obstant això, hi ha un minut d'acabar la primera part, Jordi Pérez igualava el marcador. Ja arribats a la segona part, al minut 23-28, Guillem Velarte marcava la distància per al Mataró. Quan faltaven 9 minuts per acabar el partit, el Guillem Carbonell marcava l'1-3. Per tan sols 4 minuts més tard, Guillem Carbonell marcava l'1-4 definitiu. Amb aquest resultat, el Vendrell queda cinquè a la taula classificatòria amb 9 punts. El Toni Porta, entrenador del Vendrell, ens feia aquestes declaracions.
Va ser un mal partit per la nostra part, no va entrar mai. Sí que vam anar guanyant perquè ens vam anticipar 1-0, però el cas de l'empat que ens fan, faltant un minut, ens fa bastant de mal. En la primera part les sensacions no eren del tot bones, però bueno, encara vam competir. I la segona, el Mataró va ser millor, nosaltres només quan s'ha de una part també rebem un segon gol i crec que això ja ens va acabar de matar. I la veritat és que l'actitud dels jugadors va ser molt bona perquè ho van intentar en tot moment, però era d'aquests dies que no et surt res. I a vegades passa, i quan això et passa davant d'un gran equip com és el Mataró, doncs el partit acaba com acaba. I el resum és aquest, una mica. El Mataró va fer un molt bon partit i nosaltres no vam jugar com jugava habitualment i ho vam pagar.
El pròxim partit del Vendrell serà el dissabte a la 1 del migdia, quan anirà al camp del Dominicos.
Moltíssimes gràcies, Lourdes, i deixem ja l'hoquei patins i anem a parlar de futbol amb l'Eric Guijarro.
Doncs sí, parlem de futbol, de la Lliga Elite en primer terme i del Vilafranca, que va aconseguir la segona victòria a la Lliga aquesta temporada en imposar-se per 1-2 en la seva visita al Castelldefels, al camp dels Canyars. Molt bona victòria del Vilafranca, a la part que necessària, perquè l'equip no guanyava des de la primera jornada de Lliga, i a més les sensacions en l'últim compromís del torneig de la regularitat doncs van ser les que són. Derrota per 0-3 davant el Sant Mauro en un partit per oblidar. I la reacció del Vilafranca ha arribat en els últims dies. Dimecres, el partit de Copa Catalunya, forçant l'empat a 2 en els 90 minuts reglamentaris i després, això sí, caient els penals. I la reacció s'ha allargat aquest cap de setmana, imposant-se i sumant de nou els 3 punts. 3 punts que permeten a l'equip fer el salt fins la desena posició i, de moment, passar una setmana tranquil·la i també amb uns ànims diferents. Gol d'Abde Afazaz, minut 17 per avançar l'equip i ja la segona meitat, en què el Castelldefels va apretar de valent, el Vilafranca va aconseguir el segon gol de Roger Escamilla al minut 65 i un gol que va donar molta tranquil·litat a l'equip, que va aconseguir gestionar l'avantatge, tot i el gol de Quique Ramírez al minut 76, que feia l'1-2, que al final seria definitiu. A la conclusió del partit, amb aquests 3 punts a la butxaca i amb una celebració més que necessària i que ja l'equip trobava a faltar, al vestidor, el tècnic David Vilajoana feia les següents declaracions.
Doncs ja tenim amb nosaltres l'entrenador del primer equip del Futbol Club Vilafranca, David Vilajoana, a qui primer de tot li preguntem per les sensacions d'aquesta victòria importantíssima. No entenc, David?
Sí, bastant, bastant clau per tot, perquè ens dona aire, ens ha de donar confiança. És cert que no ha sigut el nostre millor partit, però ens hem agafat al camp, ens hem atat los machos, que diuen en castellà, i hem mossegat fort i ens hem tret els 3 punts, que era el principal.
A nivell de joc, com valores el partit de l'equip? En què et quedes positivament i què creus que ha de millorar?
Bé, que hem defensat, primer, que no hem comès cap errada individual garrafal d'aquestes que ens costaven els partits. Això per mi és fonamental. En el futbol, que no has de fer regalant. A partir d'aquí, que si l'equip és millor o té millors jugadors o et generen situacions de superioritat perquè són millors, cap problema. El que no pots fer regalar, que és el que veníem fent els darrers partits. Això ho hem tallat d'arrel. I el que hem fet és defensar bé i atacar. Bueno, hem atacat bé, hem tingut oportunitats. És cert que podríem haver marcat algun gol més, però ja després els nervis t'entren, prioritzes el resultat i hem defensat molt bé. Quan ens han fet l'1-2, que acostumàvem a cagar-nos els calçotets, aquesta vegada ens hem fet forts, hem estat concentrats i hem aconseguit mantenir el resultat, que fins ara ens estava sent impossible.
Ja sé que no ets molt de destacar noms individuals per sobre del col·lectiu, però quin nivell està oferint Didac com a lateral esquerre? Vull dir, s'equivoca molt poc, eh?
Sí, però vaja, ha de millorar encara molt, però vaja, té moltes virtuts. Però és un xaval de primer any i ha de millorar molt. Ha d'agafar regularitat, ha de saber seleccionar en algun moment millor la jugada, però evidentment té prestacions, que per això l'hem fitxat.
I a dalt, Roger Escamilla, ja recuperat, un jugador que, bueno, lluita amb la defensa, avui us ha donat el segon gol, el de la victòria. Com valores també la seva figura, sobretot en aquest sentit?
Molt content, estic molt content per ell, perquè jo crec que és un jugador que, si agafa confiança, doncs ens ha donat molt. És un nano que no havia tingut la continuïtat necessària en els últims anys per lesions. Espero, desitjo aquest any i sortir bé, i evidentment és un nano que amb les seves qualitats ens dona i ens donarà molt. Tot i així, és el que dic, també no es pot quedar amb el que ha estat fins ara com a jugador, sinó que jo crec que té molt potencial i encara ens pot ajudar molt més. No, jo no el tinc només per lluitar, el tinc per lluitar i per fer jugar l'equip.
I finalment hem vist a Abde sortir amb molèsties, no sé si és només això o realment hi ha hagut alguna cosa més.
No, aquest, com que és jetes, si estava cansat, ha fet veure que es lesionava, perquè no li diguen que és vago, però no, crec que està bé.
Doncs amb això ja només queda afrontar el proper partit, continuar amb la dinàmica de l'equip i sobretot quedar-nos
amb la victòria en un camp complicat, no?
Sí, sí, evidentment, això ens ha de donar aire, confiança, i hem d'anar de 3 en 3 perquè hem de recuperar la feina que no havíem fet fins ara, però vaja, tranquil·litat, que es concentrin i es centrin en el joc i el resultat ja vindrà per si sol si fan bé les coses.
Doncs aquí sentíem les declaracions de David Vilajoana, molt més tranquil i sobretot molt content. Ja feia falta aquesta victòria. El Vilafranca, que s'imposava per 1-2 al camp del Castelldefels, i per tant, aquests 3 punts, com ja dèiem anteriorment, es queda al final d'aquesta jornada en desena posició i 9 punts. Això què vol dir? Que l'equip està a només 3 de la zona de play-off, això sí, en una classificació que té molts partits ajornats i que encara s'arrosseguen des de la setmana passada per tot aquest temporal d'Anna, que encara en el seu tram final va afectar d'alguna manera aquí a Catalunya i molts partits van quedar ajornats. Per tant, en els propers dies i setmanes s'aniran recuperant. El Vilafranca tornarà a l'acció aquest diumenge a les 12 del migdia al Municipal, rebent la visita de l'Atlètic Sant Just, un equip que ve de guanyar per 3-0 a la Pobla de Mafumet, i ara mateix és quart classificat, amb 14 punts, es troba a 5 de la primera plaça, i per tant és un partit important pel Vilafranca per allargar aquestes bones sensacions de la darrera setmana i sobretot acostar-se a la part alta, a la part alta de la classificació. I acabem el futbol amb un ràpid repàs a alguns dels marcadors de la jornada. La primera catalana, derrota de l'Atlètic Vilafranca per 0-3 davant els Sitges. A la tercera catalana, aquests van ser els marcadors. El grup 13, Capellades 4, Riudevitlles 2, Moja 3, Torrellenc 2, Ribes 1, Hortonenc 0, Sitges B 3, Canyelles 1, Vegas 3, Espirall 2, Can Cartró 1, Sant Esteve Sesrovires 2, Molanta 1, Olímpic Can Fatjó B 2 i Masquefa 5, Olivella 5. El grup 24 de quarta catalana, Olesa B, 1, Hortonenc B, 0, Penya Blaugrana Cervelló B, 2, Gelida, 4. I el grup 26 de quarta, Riudevitlles 0, Monjos 2, Olivella B, 0, Sant Sadurní 5, Penya Jove 3, Puigdalba 2, Base Vilanova 3, Sant Pau 0, Martinenca 5, Quintinenc 0, Ribes B, 3, La Múnia 1, La Granada 2, Sant Cugat 3 i Avinyonet 1, Atlètic Vilanova 2.
Gràcies, Eric Guijarro, i bona setmana.
Molt bona setmana.
Tot seguit fem una breu pausa publicitària i el butlletí de notícies de les 10.